direcció a la que anem. No sabem què potenciar, quines empreses cridar, què és el que fer perquè Villarreal siga un poble de futur, perquè, per desgràcia, ens estem convertint en un poble dormitori, en un poble dormitori dels pobles d'alrededor, en Castelló, en Onda. Estan prosperant les indústries. Així n'han tancat en una muntona i no s'ha fet absolutament res. No n'hi ha sol industrial, és que no n'hi ha res. Les empreses que volen instaurar-se així, on s'instauren? Se'n van. Però és que des del 2011 que nosaltres, el Partit Popular, se'n va anar del govern, així el PGOU està paralitzat. Una indústria que vol instaurar-se no sap on se té que instaurar. En Pau de Madrid, parlem del Pai Madrigal. El Pai Madrigal, què ha passat? Exactament el mateix. No, han canviat de l'urbanitzador, han vingut uns inversors de fora, però absolutament no s'ha fet res. Tu, si vols obrar, si vols prosperar i fer una miqueta que creixi al poble, no saps, no te donen llicències. Els problemes són exactament els mateixos que fa 7 anys. Per tant, el poble avançarà, perquè el poble Villarreal avança servís per el logo darrere de les rodes de premsa de l'equip de govern, però per poc més. I això és la llàstima d'avui per avui de Villarreal, que molt d'escaparate, però al final demostra que així el que n'hi ha és molt de fum.
En el tema del pla general, almenys no, l'argumentació que donen és que també des de Generalitat, inclús l'anterior govern, ho havia paralitzat, no? Que faltaven cosetes per fer, coses que igual no s'ajustaven i que, clar, això ha anat endarrerint aquesta situació.
Això, pues, tu ho has dit, és l'excusa que donen. O sigui, l'excusa que donen, el pla general estava en una fase que ja estava aprovat, que és l'estudi ambiental, ja estava aprovat i se tenia que passar a una segona fase. I la segona fase era tirar-ho endavant. I estos senyors, en roda pública i en roda de premsa públicament, el que van dir és que anaven a parar-ho. I el senyor regidor de Territori de Vivenda, el senyor Emilio Biel, va dir que anaven a canviar exactament i textualment, van dir unes pastilles que són les diferents unitats d'execució que n'hi ha des del Pla General d'Ordenació Urbana, que se divide les unitats d'execució, de les diferents unitats d'execució anaven a canviar perquè no els agradava, que hasta ahí me pareix bé, mos pareix bé en el Partit Popular, perquè bueno, pues entra un equip de govern nou, té una visió nova i a mi pues me pareix bé que canvien coses, però que les canvien. Que no diga que les canvien i que se passen estudiant i meditant. Porten 7 anys i així vivim de resolucions, no vivim de lucubracions. D'això no viu ningú.
Carlos, en el seu cas, com ho valora, no? Quins considera que són els reptes de la ciutat?
A veure, jo la valoració que faig és que jo penso que el que demostra és que és la poca confiança que té l'alcalde en els seus regidors. Perquè, a veure, sempre s'ha sentit dir que quan un equip de govern entra, que moltes voltes diu que per a dur a terme els seus projectes en 4 anys moltes vegades queda curt, així cada any i mig canviem el regidor, per tant, poca cosa podrà fer. I és més, la regidoria que pensava que se salvava de tot això, que era la d'esports, pues, també, ja li ha arribat el torn i també l'han canviat. No sé exactament, jo... A mi la sensació que me dona és que l'alcalde, quan hi ha algo que no li quadra conforme hi vol, pues canvia el regidor i se queda més ample que llarg. O perquè no li agrada com fa les coses o pel motiu que siga. No sé, jo per mi és una falta de confiança total. El tema se mantenen una miqueta més les de compromís, pues m'imagino per el pacte que tenen de govern, de que ells són de compromís i compromís s'apanyen elles i evidentment pues, ha fet els canvis per les substitucions forçades que han tingut i ja està, o sea, no, però des del Partit Socialista jo veig i sa falta. I en quant a un poc lo que faria falta o lo que jo sobretot el que tiré de menys és això, és de que així s'ha retrasat tot. O sigui, tenim un contracte de basures que han agotat totes les pròrrogues, tenim contractes de limpieza que han agotat totes les pròrrogues, no se millora res perquè de fet el poble, la sensació que ens dona a tots és que cada volta està més brut i que no se limpia i sin embargo, en lloc de, en temps, treure un contracte nou, l'únic que fan és en el mes d'agost muntar un pleno d'urgència perquè resulta que segur que no se van recordar que vencia el contracte i el tenien que renovar. sea, no és perquè no vull que anar a esprenors extraordinaris, però a veure, si fa dos dies n'ha hagut un ordinari i se sap que la fetxa de venciment és una, però lo normal és fer-ho en temps i forma pa, i a més, si se deu d'entrar un altre, no. Anem a deixar-ho pels que vinguin d'ací dos anys, vinga qui vinga, o si continuen ells, però anem a deixar-ho passar. I deixar-ho passar, si n'estem. Avançar, no sé què avança. Des de luego, des del meu punt de vista, el poble avança i sempre... Normalment Vila-real sempre ha avançat per la iniciativa privada, però a la iniciativa privada n'hi ha que donar una espenta des de les institucions i en els últims anys des de les institucions se li dona molt poca espenta.
També ens agradaria saber com valoren vostès la relació entre equip de govern i oposició, sobretot s'han vist alguns plenaris una miqueta tensos, no? En diferents intervencions creuades. En quin punt es troba aquesta relació?
A veure, la relació personal, jo no puc dir que és roïn, pues, bé, però la relació institucional és molt deficient. Sense anar més lluny, jo tinc una petició de l'any passat, de juny del 2016, i a mi no me l'han contestat. Els meus companys igual, arribes als plenos i vosaltres ho veu en el Villarreal en un minut que editem totes les setmanes, que absolutament no ens donen ninguna informació i a més ho diu en tota la cara dura, lo qual transgredís exactament el que dictamina i el que edita el ROF, que és el Reglamento d'Ordenació del Funcionament Municipal. O sigui, això és el que regís l'organigrama i regís el funcionament del consistori. I ell el transgredís tots els dies i totes les vegades públicament. Llavors la relació institucional és molt deficient, però no per part de l'oposició, és per part del senyor alcalde. I en esta vegada no vull ficar a ningú regidor, perquè sé positivament que és per ordre d'alcaldia el que diu que mos dilaten tota la informació i que mos neguen tota la informació i que absolutament tot el que demane l'oposició que passe per ell. Entonces, això pues, és molt deficient. I el que demostra és que no té el talent ni dialogant ni democràtic que hauria de tindre un alcalde d'una població com Villarreal. Villarreal és la segona població de la província de Castelló i necessita una persona de talant obert, de talant dialogant i que porte la democràcia, que és el respecte per el que pensa diferent a tu i sentir el que pensen diferent a tu, perquè per sentir tot bonico a tots mos agrada. Però tens que ser lo suficientment maur políticament parlant com per escoltar els demés i contestar i complir la reglamentació vigent, que no està passant en aquests moments.
A veure, jo des del meu punt de vista, que és prou recent perquè
no porta
tant de temps, però sí que és veritat que jo respecte als companys que estan en l'anterior legislatura, veig una animadversió sobretot per part de l'alcalde molt gran. O sea, inclús moltes voltes arribant a la falta de respecte. Jo de fet algun comentari que ha fet en redes socials ho ha comentat. O sea, se pot ser des del moment que ell ens cataloga com a l'enemic, ja t'ho pots esperar tot. Entonces, però sí que és veritat que la relació en els companys que venen de la legislatura anterior és prou més roïn que en els que hem entrat en aquesta. L'anterior, per el que m'han contat, va ser prou més alterat que aquesta. Aquesta està sent una miqueta més pausa. Per lo demés, la relació personal, pues, al final és com tot en les feines i tot. O sigui, normalment la relació personal és bona, no, som tots persones i tots més o menys ens duem bé o evites dur-te mal, però la veritat és que sí que és veritat que n'hi ha moments en els que se resulta prou tens, sobretot els plenaris. Els plenaris n'hi ha moments i depèn del tema que es toque i des de quin punt de vista es toque, s'arriba a un punt que l'educació jo penso que en alguns casos hauria d'estar per dalt.
El respecte, sobretot, Carlos, el respecte, perquè jo crec que no m'ho respeten com a oposició. L'oposició és l'òrgano col·legiado que el que fa és fiscalitzar la funció de govern i té una funció dins de la democràcia i més dins del govern municipal, que és el govern que està, és l'administració més pròxima al ciutadà. Aleshores, ell hauria de tindre un respecte com a persona representant d'una institució democràtica com és l'Ajuntament de Villarreal, un respecte màxim per un òrgan col·legiat d'aquesta institució, i no ho té. Això és respecte institucional, res més.
I sí que ja per últim ens agradaria saber, tampoc ens desvelen tota la línia, no? Tot l'eix de treball que tenen per al proper curs, però quins consideren, no? Que des del Partit Popular seran els principals focus en els que es ficarà l'atenció durant aquests mesos, no? Després del paro de l'estiu. Doncs
pues mira, en la part hi ha un tema que està molt clar, que és, i a més és el que me toca a mi directament, que és la part econòmica. O sigui, la part econòmica és un dels punts que, en els que més anem a estar expectants i vigilants de, lo que, de tot el que està passant. Estem fent un estudi a fons de moltes dades oficials, conforme editora, en la mesura que podem accedir a elles, i que realment estan donant-nos dades molt curioses, que contrasta és en el discurs, sobretot del senyor alcalde, en els últims anys, trauran a la vista les mentires, entre cometes, que ens diu diàriament. O sigui, la veritat, n'hi ha moltes dades que el que fan és arribar a aquesta incongruència, conforme la tria en el plenari de que li demanarem algo per escrit, que li havia demanat fa 60 dies, però no ens escoltava el que ens estava dient. Pues un poc el mateix, o sigui, ell té una sèrie de conceptes en el cap a nivell econòmic que repetís, i que molts d'ells estem donant-nos compte fent un estudi pormenoritzat de tots els comptes municipals dels últims anys, de que realment no és així. Això ho anirem traent, totes aquestes dades per anar desmuntant poc a poc i intentar, perquè sé que és complicat i moltes vegades a mi me costa molt, però intentar explicar a la gent de peu aquestes dades econòmiques, de que moltes vegades són molt farragoses i molt difícils d'explicar. I sé sobretot, i després jo entenc que intentar pues, que se solucionen, anar denunciant i intentar que se solucionin molts dels problemes que n'hi ha en el poble, que són molt evidents i que continuen sense solució.
Jo des de les meues àrees, pues, per exemple en serveis socials, vos tinc que dir que és un escàndalo que una persona que li fa falta menjar arriba a serveis socials i li donen cita 2 mesos després perquè la recebisca una treballadora social. Això no se pot suportar. Això vol dir que aquesta persona, si no té pa menjar o no té on viure, no té solució, a no ser que vagi a una ONG, per part de l'Ajuntament no té una solució immediata, o sigui, la té que recibir i després li té que dir què és el que pot accedir, a quines ajudes pot accedir. O sigui, com a mínim passen 3 mesos. Això és una barbaritat per a un govern que se tilda tots els dies del govern, el gobierno més social de la història de l'Ajuntament de Villarreal. Això no és aixina. Mire, jo vinc d'un acte que l'alcalde s'ompli la boca dient que la burocràcia no pot baixar-nos del tren del desenvolupament de la ciutat, i més quan toca la dignitat de les persones. I això és el que jo li diria d'ell. El que tindria que començar és, primera, per traure les places que té que traure de treballadors socials perquè no estiguen com estan en aquests moments estancats i ofegats de faena tots els funcionaris, després que ficara solucions perquè aquests 2 mesos foren, en vez de 2 mesos, com a mínim 15 dies, i que ficara solucions de veritat pel poble de Villarreal. Si m'ho anem a la regidoria de la dona, lo mateix de lo mateix. En tot el que estan dient de la violència de gènere, tant que es preocupa, tanta pancarta i tanta cosa que fan als portes de l'Ajuntament, després resulta que així la Generalitat no fica ni un duro, només fica 600 euros. Lo de més ho fica l'Estat. I l'Ajuntament de Villarreal, en aquest moment, estem en becaris i en una educadora social en la regidoria de la dona. La treballadora social que estava no està. Infodona ha desaparegut i les bases per buscar a una agenda d'igualtat, que són les que ha editat la Generalitat perquè accedisquen a una ajuda de 25.000 euros, encara estan per presentar-se. Les dos treballadors socials que van eixir en l'oferta del 2017 de l'Ajuntament encara estan per presentar-se. Les 150 persones que tenien que ajudar en risc d'exclusió social dins de la regidoria de serveis socials encara estan per presentar-se. És que estem en quadro. Estem en quadro. I el que jo li demanaria i el que jo vaig a perseguir durant tot aquest any és que aquestes coses se complisquen i la gent de Villarreal trobe solucions, trobe respostes, que per això el van llegint i per això ens llegeixen a tots els polítics, per donar solució i respostes als problemes que ells puguen tindre, no a lo que nosaltres ens agradaria fer, sinó a lo que ells puguen tindre, que és molt diferent.
Doncs amb aquests reptes, amb aquest treball damunt de la taula ens quedem. Moltes gràcies, Dora Llop, Carlos Gil.
A vosaltres. Que
passeu bones festes i fins prompte.
Molt bé, com vulgueu.
Nosaltres fem una pausa, de seguida més convidats.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, Ferretería, Menaje, Hogar, Bricolaje y Pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Te gusta bailar? Ven a Carisma y te enseñamos. En Carisma te ofrecemos clases de baile social y deportivo, clases para grupos o particulares, clases para novios y también enseñamos a los más pequeños. En Carisma también encontrarás y podrás probar una gran variedad de zapatos de baile tanto para hombre como para mujer. Además, puedes disfrutar todos los sábados en el Salón Alaska de una velada de baile donde Carisma está a cargo de la música cada noche. Carisma nos encontrarás en la calle Calvario 80 bajo de Villarreal.
Do you want to speak English?
Con Tecidiomes, los niños a partir de 3 años podrán dominar con fluidez el inglés, francés y alemán, gracias a un profesorado especializado y unas clases dinámicas. Tecidiomes, más de 25 años de experiencia. Nos encontrarás en Villarreal y Castellón.
¿Estás harto de ir siempre a los mismos sitios y quieres probar algo diferente? En Villarreal, Pizzería Capricci te ofrece exquisitas pizzas, pastas, variedad de ensaladas y deliciosas carnes a la brasa que deleitarán tu paladar. Pizzería Capricci, Padre Luis María Llop 1 de Villarreal. Ven y prueba lo que más te guste.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Villarreal inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela de fin de semana, escuela entre semana, iniciación, perfeccionamiento, competición... Todo esto combinado con la academia donde el niño podrá formarse en el deporte sin descuidar sus estudios. Y como novedad, hemos inaugurado 4 nuevas pistas cubiertas de pádel con la colaboración de Pádel No Limits, donde ofrecemos los nuevos cursos de pádel. Más información en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo número 9 de Villarreal o en el teléfono 964 53 11 14 o llamando al 610 188 563. En Decathlon te ayudamos con la vuelta al deporte junior, por eso te presentamos 4 nuevos productos. Chándal Jimmy transpirable y con soporte térmico por 6,99 euros. Zapatillas Artengo resistentes a la abrasión y fáciles de poner y quitar por 7,99. Bota de fútbol Kipsta con agarre y resistencia por 8,99. Y conjunto junior con gorro, gafas y bañador resistentes al cloro por 7,97 euros. En Decathlon tenemos más de 110 deportes para elegir. Ven a descubrirlos a Decathlon Onda y Decathlon Castellón.
Doncs aquest matí s'ha inaugurat la residència comunitària Santana de Fundació Caixa Rural i nosaltres volem parlar, evidentment, amb el seu president, el president de Caixa Rural, Enric Portalés. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya el delegado del Comitè de Direcció per a la Comunitat Valenciana de Fundació Manantial. Muy buenos días, Javier Pallarés.
Muchas gracias, muy buenos días.
Bueno, hablamos sobre esta inauguración, sobre esta residencia tan importante, ¿no? Un proyecto que englobará y que ayudará a muchísima gente.
Mucho, un proyecto que nos ha ilusionado muchísimo. Gracias a la iniciativa de la Fundación Caixa Rural hemos podido tenerla a nuestra disposición y haciendo un esfuerzo importante, pues bueno, pues hemos cumplido los plazos y hoy estamos con la inauguración de algo que ya es realidad en Vila Real.
I que no sé si els tràmits han sigut molt costosos per a que Fundació Manantial pugui situar-se allí, a Santana.
No, els tràmits la veritat és que no han sigut gens costosos perquè quan hi ha bona voluntat i hi ha perspectiva d'enteniment, les coses difícils es fan senzilles. La Fundació Manantial des del primer moment ens va presentar un projecte seriós, un projecte, una possibilitat de realització que veiem claríssimament que podia donar lloc a un nou, a una nova funció a aquesta residència o a aquesta antiga residència, i ja et dic, no ha sigut gens difícil posar-nos d'acord en res absolutament, perquè hem sigut dos patronats. Fundació Manantial és també una fundació i Fundació Caixa Rural Vila-real també, i aleshores l'enteniment ha sigut complet entre els presidents, entre els patronats i amb totes les perspectives de creació d'esta residència comunitària.
Bueno, cuéntanos un poco, Javier, cuáles son las características de esta residencia, qué cambios se han hecho.
Bueno, a ver, el edificio se ha respetado íntegramente porque era un bien especialmente protegido, era nuestro compromiso con la fundación y con la alcaldía también, no se podía tocar absolutamente nada y por lo tanto está tal y como lo conocisteis hace 7 u 8 meses. Lo que se ha modificado totalmente es el interior. Era una residencia de ancianos, muy bonita, pero ahora va a ser una residencia que, hombre, que pretendemos que sea una residencia comunitaria, una residencia abierta a la gente. Entonces hemos puesto pues mucha luz, unos colores muy claros, un mobiliario muy divertido, muy juvenil. Entonces lo que pretendemos es dar un ambiente joven para que la gente esté a gusto y que verdaderamente tenga un sentido de hogar, tenga un sentido de casa, porque lo que pretendemos es que sea la casa de 28 personas con trastorno mental, que es a quienes está dirigido.
¿Y a qué se dedicarán? ¿Cuáles serán sus funciones?
Sí, bueno, fundamentalmente son personas que no pueden vivir de forma independiente. Por las razones, cada uno tiene una razón determinada, bien porque por su propia patología no se desenvuelve bien en la vida, bien porque no tienen padres, bien porque, bueno, no sé, cada uno tiene sus propias peculiaridades. Lo que se trata es eso, es de darles un ambiente de hogar y potenciar las capacidades que ellos tienen de tal forma que nuestro objetivo sea que vuelvan de nuevo a la comunidad. Uh-huh. Es decir, digamos que si tuviéramos que hacer una línea es rehabilitarles para que puedan convivir de nuevo en sociedad, aunque no realmente no salen de ella.
Claro. Bueno, és un projecte molt important per a Caixa Rural. En quines funcions ajudarà o en què està vinculat, a banda de que evidentment sabem que el nom està ahí, no? I que el suport de Caixa Rural el té.
Sí, el nom està ací i és representatiu del que és aquesta residència, i també hem mantingut el nom de la persona que va pensar en aquell moment que era una bona acció donar aquella alqueria a la Fundació perquè tinguera una funció que en aquells moments es considerava que era primordial, que era fonamental, i que ara considerem que és primordial esta que se li està donant a través i gràcies a la Fundació Manantial. La casa es dirà a Na Nebot com toca i com es manté des del principi, no? Nosaltres tenim una relació molt directa amb ells, molt directa perquè hem estat col·laborant en tota aquesta transformació d'una residència d'ancians a una residència comunitària, i després també hem aconseguit algunes coses que són importants. Per exemple, que la majoria de treballadors d'aquesta residència estiguin vinculats a la ciutat de Vila-real, perquè això representarà un pas endavant en la creació de nous llocs de treball. Estàvem parlant adés que probablement necessitem de 30-33 persones en la residència, i aconseguir que això pugui fer-se en un àmbit una mica limitat dins de les possibilitats, naturalment, perquè els professionals han de ser qualificats, no se'ls ha de valorar només per el seu lloc de procedència, però que considerem que això és important. Després també ells han tingut jo diria que el tacte de relacionar-se directament amb tot d'empreses de Vila-real, tant des de la constructora, com el manteniment de jardins, com el manteniment de tota la residència en conjunt. Això ells han tingut claríssim que també per insistència nostra, però evidentment no estaven obligats, fora de gent de Vila-real. És a dir, que nosaltres el que hem estat és ajudant-los a trobar aquestes persones que podrien ser probablement les més responsables a l'hora d'elaborar totes aquestes tasques i sobretot també a que aquesta residència, que era una peça emblemàtica de la Fundació Caixa Rural Vila-real, continuï sent. ¿No?
Bueno, y ahora por delante muchísimo trabajo, me imagino, ¿no, Javier?
Mucho trabajo, mucho trabajo. Lo primero es, nuestra intención es que todas las plazas sean públicas, es decir, que estamos convencidos de que la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas pues va a concertar todas las plazas con nosotros y bueno, contratar a los numerosos profesionales que necesitamos, claro, que van a ser unas 30 personas y ponerla en marcha cuanto antes.
¿Cuanto antes, sin fecha por ahora?
Bueno, nuestra intención es concertarla lo antes posible. Si no fuera posible porque no saliera una ley de concierto que está pendiente de ello, pues saldría a través del sistema de subvenciones que salen en diciembre. Por lo tanto, nosotros a lo peor tendría que ser en diciembre.
Bien, pues vamos hablando.
Sí.
Muchísimas gracias, muy Javier bien. Pallares.
Muchas gracias a vosotros.
Y como siempre, presidente, muchas gracias.
Gracias a vosotros por seguir este acto de inauguración.
I continuem a la 92.2 de la freqüència modulada. Més convidats, també hem de parlar de festes i de la tasca que du a terme policia local. Per això tenim amb nosaltres l'intendent en cap, José Ramón Nieto. Muy buenos días.
Buenos días, Sheila.
Bueno, siempre hacer un balance, ¿no? Cuando llegamos más o menos al Ecuador, la gente luego dice, los titulares, ¿no? Fiestas tranquilas, aunque las quejas al menos en Facebook son numerosas. No sabemos si también se traducen en incidencias policiales.
Sí, así es. Bueno, estamos aprovechando las redes sociales ya desde hace tiempo para informar y sobre todo hacer recomendaciones para las fiestas. Entonces, estas fiestas de la Virgen de Gracia, a fecha de hoy, ya hemos pasado al Ecuador, siempre empezamos hablando de las peñas. Tenemos registradas 461 peñas en Villarreal a fecha de hoy. Y de esas 461 hemos tenido un total de 43 quejas de peñas. Yo siempre recuerdo que estas quejas, siempre por ruido, por molestias, por suciedad en la vía pública o por horario. Entonces la gran mayoría, el 95%, se solucionan simplemente con ir la patrulla. Luego, de todas estas peñas sí que hemos tenido, hay que destacar también las denuncias, una única denuncia para una peña no registrarse, si se le ha avisado, no se ha registrado y al final se ha puesto una denuncia. Y luego lo que denuncias también por molestia a los vecinos, es decir, en estas hemos tenido un total de 4 denuncias. Estas denuncias han sido siempre a peñas porque ha rebosado el horario y siempre recordamos que el día de la chulla, viernes y sábado, es hasta las 4:30 y entre semanas hasta las 2 de la mañana. Entonces ha habido 4 peñas que se ha ido y ha rebosado y se ha denunciado. Entonces, de tantas peñas y de momento bastante gente, son pocas denuncias. Luego también destacar un poco que hemos realizado controles de alcohol y droga y en total hemos tenido de alcohol 2 positivos por vía administrativa y 3 positivos por superar 0,60, un total de 5 alcoholemias y de droga hemos tenido 2. Entonces, destacar que vamos a seguir haciendo controles el fin de semana. Y luego una de las cosas también importantes es el bobo al carrer. En el bobo al carrer, a fecha de hoy solo hemos tenido un herido leve, que fue el miércoles, el día del encierro, un vecino de Castellón de 19 años que tuvo una simple contusión en el codo y se marchó a casa. Y ayer tuvimos el encierro nocturno, se tomaron, ya que ha salido en prensa, salió muy bien. Y luego sobre todo destacar de que las medidas de seguridad que se han tomado este encierro fue a petición junto de la comisión de la comisión del BOU, junto también con el ayuntamiento y con el director de festejos. Siempre recordamos que el director de festejos es un policía local. Y se hizo de tal forma de que tuviéramos un encierro que eran 6 toros que iban encajonados, se embolaron uno por uno, máxima seguridad, se creó un encierro, se cerró un local, una parte de la calle para que tuvieran su propio corro, sellado totalmente con cartón para que no molestara a la gente ni a los vecinos. Las bolas fueron también más pequeñas y vamos, y hay que destacar que fue rápido, no hubo ningún incidente y aún nos quedan días de toro. Entonces, dentro de esto, animar a la gente, porque hay que recordar que el bou al carrer es una tradición aquí en Villarreal, como otras poblaciones como Onda y Valdosó, atrae muchísimos vecinos, no solamente nuestra área, vecinos de otras poblaciones, y sobre todo recordar la seguridad, no entrar borracho, no que no puede haber menores, y vamos, tenemos que decir que en el cuadro de las fiestas, de momento son unas fiestas tranquilas.
En cuanto al encierro, también apareció ayer en prensa, esta mañana también, que incluso que había la posibilidad que alguna plataforma contra este tipo de festejos presentara alguna denuncia. No sabemos si se contaba con todos los permisos también y estaba acorde, ¿no?, al decreto, claro, de la Generalitat.
Nosotros tenemos que decir que cuando se solicita, en este caso, el Ayuntamiento de Villarreal, la Junta de Fiesta, el concejal en este caso, se pide lo que es la autorización para realizar el encierro nocturno, se aportan unas medidas extras de seguridad, que se han mejorado mucho en comparación a las años anteriores, y automáticamente al día siguiente tenemos una resolución de la Consellería, en este caso de Gobernación, autorizando el encierro. Entonces hay que decir que tenemos que estar tranquilos desde el punto de vista administrativo, que se ha realizado todo lo que se ha pedido y que vamos, que las fiestas de Villarreal siempre van a apostar por mejorar la seguridad en cualquier cosa que veamos. Entonces tenemos que decir que sí que sale en prensa esa noticia, pero yo pienso que todo es lícito, que cualquier asociación quiera presentar o reclamar, y ya veremos lo que dice la administración y si hay que ir a los juzgados por los juzgados, pero tenemos que decir que es un encierro seguro y autorizado, eso es lo más importante.
Pues si le parece, con este balance nos quedamos hoy, como seguramente el lunes escuchemos el balance completo. Muchísimas gracias y bueno, que la gente que siga llamándonos si tiene alguna molestia, que en la medida de las posibilidades y la disponibilidad de agentes y patrullas se atiende.
Sí, así es, pues muchísimas gracias a vosotros y animar a la gente a que disfrute de estos últimos días que nos quedan de fiesta a tope. Muchas gracias, Ela.
Muchas gracias y nosaltres continuem en més convidats en aquest cas. Anem a parlar amb la gent de Tàbola perquè també són un clàssic durant les festes. En aquest cas amb una nova representació de teatre, per això tenim amb nosaltres a un dels integrants d'aquesta agrupació teatral. Carlos Chiva, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, una vegada més, ara compatinar festa, treball i teatre.
Un no parar.
I junta, no parar.
Ai, a lo que se puga.
Per ara se porta bé, no?
Sí, per ara se porta bé. Els matins són nulos perquè al treballar fora del poble és lo que n'hi ha. Però bueno, no me queixo, que les coses no estan com per a voler elegir. I per les vesprades, pues, a lo que faig a falta de la Junta de Festes.
I a banda també, com comentàvem, el teatre aquesta nit, una actuació. Què heu preparat des de Tàbola?
Sí, com totes les festes de la Mare Déu de Gràcia, fem una actuació. Normalment sol ser a l'Auditori Municipal, però com estan en obres i està tancat, vam veure que l'opció més viable va ser fer-ho així als salons de la Fundació Caixa Rural. I serà així, no?, en els salons, a les 10 de la nit, en el cartell fica a les 10 i mitja, però com en el programa fica a les 10, ens centrem en el programa perquè la gent que sol vindre sol mirar més el programa que no les redes socials. Per tant, a les 10 de la nit, al Saló d'Actes de la Fundació Caixa Rural, representarem un sainet valencià, Deixa'm la dona Pepet, d'Arturo Casinos. Un sainet a soles, perquè té dos actes i ja cobrim l'hora i quart, l'hora i mitja, que se fa suportable, no?
Que la gent aguanta, no?
Correcte.
Encara?
De totes maneres, sí. Deixa'm la dona Pepet és un dels clàssics, no?, dins del sainet valencià, junt Nelo Bacora o la tia Pepatona, són dissors que te demana, no?, la gent que se represente.
Que encara que ho hagin vist, no?, continuen demanant-ho.
Sí, els agrada molt, s'ho passen molt bé.
Quanta gent implicada des de Tàbola?
En l'obra unes 7 persones, 8 si contem tècnic i el que estigui i ficant la veu i tal, sí. I dins del grup som unes 15-20 persones. Sí que és veritat que al ser un grup amb molta gent jove, qui no està en València estudiant, està treballant o fora, i costa un poc el tema d'organitzar-se a l'hora de dir vull fer aquesta obra i necessite els actors. Però bé, sempre tirem avant i així anar, i es ve, després es ve.
No sabem si és la primera vegada, bueno, no serà la primera, no, que la representeu. Ja no. Porteu un
espai. Sí que fa anys, perquè tot el que fem ens ho anotem per a no repetir. Uh-huh. I sí que ja fa uns anys que no es feia festes i per tant
ja tocava, no?
Ja tocava
recuperar-la. Doncs Carlos, si et sembla, ens agradaria, ja que per últim convidades, perquè ens agradaria parlar més, però
El temps apremia.
Avui sí, se'ns acumulen. Doncs que convidades, no?, la gent que pugui acudir aquesta nit amb el canvi d'ubicació.
Correcte. Convidem des de Tàbola a tota la gent que vulgui passar una vetllada divertida, diferent, als salons de la Caixa Rural de Vila-real a les 10 de la nit, entrada gratuïta fins a completar aforament i esperem que disfruten, no?, deixem la bona Pepet a càrrec de nosaltres, no?, de Tabola.
Doncs esperem que gaudisca la gent i també vosaltres i acabar de poder portar les festes amb energia. Carlos,
sí,
gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer. Nosaltres una pausa mínima, de seguida més convidats.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
Agripesa, venta, reparación y alquiler de maquinaria agrícola y jardinería. Distribuidor oficial de motosierras y maquinaria Steel, cortacéspedes Viking y motoazadas Móvica. Servicio oficial de Lombardini e Ilemo Ardi con la confianza de un servicio técnico especializado. No dude en visitar nuestras instalaciones en la calle La Plana 36 de Vila-real. Teléfono 964 52 68 80.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Vila-real.
Bones festes!
Tot Labors, pásate por la tienda y disfruta de un gran surtido en mercería. En Tot Labors encontrarás vainicas, tul y ofertas en algodones de ganchillo. Además, dispondrás de cursos de patchwork, toallas, lanas y materiales, tanto de punto de cruz como de tela de patch. Tot Labors, nos encontrarás en calle Ermita 58, Vila-real. Y ahora, también escaparate de exposición y outlet, con precios más que interesantes, en calle Ermita número 12.
Y aprovecha ahora la liquidación en lanas a 1 y 2 euros.
Los sábados por la noche, pásalo en grande en el Jardín Alaska de Vila-real. Cena y baile por solo 20 euros. Y si solo quieres bailar, 8 euros. Sé el rey de la pista en el Jardín Alaska. Avenida Alemania 12, Vila-real.
Canem Piensa en Ti te ofrece toda la moda al 2x1. Las mejores prendas para él y para ella, sin olvidar a los más peques de la casa, al 2x1. No te lo pierdas en Canem, la mejor calidad al mejor precio. Canem, la moda que estás buscando en Vila-real, Onda y Nules o en www.canem.es.
Si eres autònom o empresari i no tens el lloc adequat per a la teua activitat, al Centre de Negocis Efecte Vila-real et donem l'oportunitat d'aconseguir-lo. Efecte Vila-real, un espai que et donarà la imatge professional que necessites.
Informa't al telèfon 964 83 35 43 o a info@efectevr.com.
Ma, que burro este tío, si me fijaren a mi.
Ha arribat el teu moment. Participa en el gran concurs de Catering Esther. Cada setmana, nous reptes per a guanyar entrades per a l'Estadi de la Ceràmica i tasses oficials dels jugadors de Vila-real Soccer Hunters. I atenció, un gran premi per a viatjar a la final de l'Europa League amb l'equip.
Però si no anem a arribar...
Doncs si no arribem, te'n vas a Disneyland París. Entra al Facebook de Catering Pasteleria Esther i participa.
Dos mesos de la vesprada, nosaltres continuem així a la bodegueta des del casino de la Caixa Rural i com sempre fem, anem a parlar amb l'equip de govern, amb diferents membres en els que encara no hem pogut parlar i que ens agrada saber com estan vivint la festa i com estan combinant la seva part personal, la seva vida personal amb la vida política. Anem a presentar-te'ls. Comencem per la novetat, no? Per Santi Cortells, regidor de Normalització Lingüística i Tradicions. Molt bon dia.
Molt bon dia, assistent.
Bueno, vostè, com són les primeres festes? M'imagino que molt diferents a les que està acostumat.
La veritat és que sí, no té res a veure estar simplement en la penya amb els amics i passejant a fer-ho com a regidor. Per a mi és una novetat i la
veritat... Molt cansat.
Sí, una miqueta perquè no pare, la veritat que sí, però bueno, és un cansament bo, és un cansament positiu.
Encara no sé si haurà pogut ficar-se en matèria, no? Ha pogut ficar-se ja a treballar en les regidories?
He procurat posar-me a treballar, el problema és que pot ser, tu dius, vaig a fer una coseta, i una coseta ocupa moltes hores, a vegades. Aleshores sí, m'he posat de ple a treballar, la veritat.
Bueno, també tenim a Josep Pascual Sancho, regidor de Medi Ambient, entre altres d'Agricultura. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, destacar, per exemple, aquesta campanya de reciclatge de vidre, campanya important, que el dissabte culmina, no?
Sí, el dissabte que ve s'acaba ja en l'última pesa. Han hagut dos dies de pesades, que ve el primer dissabte, vam visitar el concurs de paelles, on les penyes anaven allí a depositar els seus vidres, el dimarts també, dia de bou, i acabem el dissabte en la pesa. Se sumarà la quantitat de vidre que du cada penya, i la penya que més vidre es gadu serà la guanyadora, i donarà un lot de productes autòctons, tot a base de menjar, perquè disfruten la penya.
Molt bé, pues això està molt bé. Bueno, a la vegada hem de dir que la campanya citrícola no tardarà ja en iniciar-se.
Les campanyes llauradors estan una miqueta preocupats. De taronja, de clemenura n'hi ha poca. Sí. I penses, pues, al haver poca, m'ho la pagaran més cara.
No.
De 45 a 50 no passen. Vull dir jo que el llaurador sempre és per l'any que ve i reconeixes que tenen una vitalitat.
Però pobres, jo crec que ho tenen assumit, eh?
Tenen un aguant, estan immunes a tot, tenen un aguant, que són, no sé, és una gent molt valenta. Mira si és valenta el que han mirat el poble que han fet, s'han sigut ells que han lutjat per aquest poble, però són d'una altra raça, són d'una altra raça.
Per intentar millorar les condicions, almenys a demanar que se milloren, no?, a altres administracions.
Es falten ser una mica més reivindicatius. La gent de Vilanova, per la general, és més no és tan reivindicativa, tindrien que ser més reivindicatius. Esperem que els pocs joves que estan dins del món agrari reivindiquen que és on podem aplegar ben junts, que ens vagin ajudant els que tenim que d'una manera o altra ajudar-los a fer alguna cosa.
Per cert, vostè se disfressarà, veritat?
Jo me disfresso moltes vegades, el que passa és que no se nota, però me disfresso moltes vegades.
Però no m'avança de què? Se disfressa la Merla?
No, és un guany, som poquets que ens disfressem, però ho tenim en secret per si se cabreix algun consejat, l'amic.
Ui, que mal sona això, eh? I haurem d'estar a l'espera a veure de què se disfressa la Merla. Regidor de Territori, Emilio Biol, molt bon dia.
Bon dia a vostè i als oients de Ràdio Vila-real.
Bé, com està vivint vostè la festa?
Bueno, jo sóc del sector, poguerem dir-ne, no penyista, del sector de... Bueno, pues, hi ha una part significativa de la població, veritat, i per tant, pues, la festa la fem pues, els amics, així divendres i dissabte, per tant, de manera convencional, i després, pues, en fi, disfrutant dels actes que ens agraden, fem una selecció dels actes i...
Clar.
I bueno, però bueno, jo diria que la festa de Vila-real a setembre és una festa bonica, és molt participativa, la gent està una miqueta esgotadeta, però això és només una raó per tal de multiplicar encara més la festa, de que és el que es tracta, veritat. I bueno, jo, a mi les festes m'agraden molt, eh? I això és la veritat. I compaginar el que vostè deia del treball en la festa, bueno, jo crec que això ho han fet sempre, sí. No? Això no és una novetat, no? Per tant... tots aquests joves que quan arriben a les 7 del matí entren a casa, si és que entren, diuen, escolta, d'on vens? Diu, no, si no vaig entrar, és que me n'anava en aquest moment que tu eixies, no? Bueno, pues això fa anys que s'ha fet i continua fent. Per tant, jo crec que harmonia, participació, bona gent, molta gent de fora, que això sempre sí. És positiu, i encara queden 3 dies importants. Jo espero el Duodinámico...
Oh,
Duodinámico, però el Duodinámico l'espero en Caneleta, no? O sigui, que entre altres coses.
Imagina, el Duodinámico és esperat per moltíssima gent i estarà a la plaça Major plena. Sílvia Gómez, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Bé, vostè ja combinant la regidoria d'esports amb la de Seguretat Ciutadana, imagina.
Sí, la veritat que aquestes festes han sigut aixina un tant d'aterrar, no? Aterrar en el que és la regidoria de Seguretat Ciutadana, de Coordinació General d'Alcaldia també, que també m'ha dut alguns mal de caps, però bueno, però benvinguts els mal de caps, que hem d'estar ahí i per sort no tenim, perquè de fet abans ha estat l'intendent general explicant el que hem tingut així en festes per part de Seguretat Ciutadana. La societat vilarrealenca és respectuosa, solidària, acollidora i per lo tant això es reflexa en el que és la Seguretat Ciutadana, malgrat la redundància.
I una tasca molt gran per davant, en Seguretat Ciutadana. i també sí, com a coordinadora.
Sí, la veritat és que pues, obri o enceta un repte nou, no? Perquè és veritat que canvia molt el que és la regidoria d'esports de la Seguretat Ciutadana, de coordinació i relacions institucionals, la de sanitat ja la duia, aleshores és en ganes, i en ganes sobretot en entusiasme, en il·lusió i en ganes de treballar, jo crec que tot serà el millor possible, no? I quan ens equivoquem, pues, rectificarem, i si no, pues, a seguir treballant per millorar.
Doncs bé, doncs als quatre molt agraïda de que hagin estat així amb nosaltres, que passen, que acaben de passar molt bones festes, que gaudisquen molt de tot el que queda per davant. Gràcies.
Gràcies a vosaltres i bones festes a totes i a tots.
Bones festes, bones festes.
Bones festes a tots.
Bones festes, Vila-real.
Doncs fem una mínima pausa abans de presentar-los als darrers protagonistes de la jornada.
Con la llegada de septiembre llega un mes repleto de nuevas ilusiones, sueños y experiencias a Gloria Miró Estilistes. ¿Estáis preparados? Después del verano, tu cabello necesita mimos para repararlo y estar listo para superar todo lo que viene este nuevo curso. Por eso, en el Salón de Gloria Miró Estilistes te esperamos para ofrecerte los mejores cuidados. Gloria Miró Estilistes, calle Ducat d'Atenes, número 27, Entresuelo.
Cuadros por Car Vila-real, la mejor elección para decorar tu hogar. Sumérgete en el arte de la pintura. Escoge entre una gran diversidad de cuadros para decoración y motivos de la ciudad. Déjate asesorar sobre enmarcaciones y espejos que te harán a medida. Además, en Cuadros por Car Vila-real encontrarás láminas y otros servicios como impresión digital de calidad. Cuadros por Car Vila-real, encuéntralo en Avenida Río Ebro 7 Bajo, Vila-real.
Chabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamiento con turbo. Chabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos, distribuidor oficial de Bayer Crop Science y Sipcam Iberia. Chabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Vila-real.
Caduca el carnet y no sé dónde renovarlo.
Pues no lo dudes, en Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Vila-real te lo renuevan al instante, sin cita previa, sin fotos, ni colas o esperas. Ah, y te entregan de inmediato uno provisional.
Más información en reconocimientosmedicosvilarreal.com. Visítanos en calle Almazora 11, teléfono 964-52-62-32.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França, número 50 de Vila-real.
Continuem a la 92.2 de la freqüència modulada, recta final del nostre programa d'avui, i tornem a rebre una altra vegada en qualitat d'anfitrió a l'alcalde de la ciutat, José Benlloc. Molt bon dia.
Molt bon dia, i a més disculpar que no podré, com és tradicional, tancar el programa de festes com tots els anys, perquè m'ha compromès l'alcalde de Segorbe, en Rafa Madalena, de l'entrada, que no hem anat des de fa... no he anat mai a l'entrada de Bous i tal, i demà estaré allí, val? Però bueno, avui era una molt bona oportunitat tindre nosaltres el meu amic i el meu company del partit i alcalde de Mislata, en el que tantes coses compartim, la ciutat de Vila-real, Carlos Bielsa.
Muchas gracias, buenos días.
Molt bon dia.
Muy agradecido de estar en Vila-real, en las fiestas, y sobre todo con el alcalde José, que es amigo y además un gran referente del partido.
En este caso nos gustaría saber un poco también ¿cómo está la situación en Mislata? Claro, quizás es un pueblo que no nos coge, ¿no?, tan cercano, que es de la provincia de Valencia, pero ¿cómo está ya la situación y cómo empieza, ¿no?, el curso político?
Bueno, pues el curso político empieza muy bien, con muchas energías renovadas, con muchos proyectos por delante en esta última parte de la legislatura, pero sobre todo con el orgullo de saber que hemos hecho las cosas lo mejor que hemos podido, intentando cambiar las prioridades de nuestra ciudad, ayudando a la gente que más lo necesita, y que nuestra prioridad más importante son las políticas para las personas, la educación, la cultura, y especialmente estar al lado de la gente que más lo necesita. Creo que en eso tenemos mucho en común Vila-real y Mislata, en la política cercana, en la de estar cerca de la gente, en la de, por encima de cualquier cosa, ayudar especialmente a aquellos que lo pasan mal. Y en eso es en lo que tenemos que estar la gente que nos dedicamos a esto de lo público, ¿no? Y además somos gente que tenemos que ser como uno más en la calle, que tenemos que pasear, conocer los problemas de la gente y que tenemos que intentar dar las soluciones, pero darlas de verdad, no decir que las vamos a dar, darlas. Y en eso es en lo que estamos. Yo estoy convencido de que Mislata tiene mucho futuro, al igual que lo tiene Villarreal, y que nos queda muchísimo trabajo por hacer para cambiar nuestras ciudades y para que la gente sepa que vive en pueblos y ciudades pues que están bien y que van a progresar y van a tener mucho más futuro.
Ahora que se habla de financiación, sobre todo a nivel autonómico, nos gustaría también saber la situación en su municipio, ¿no? Más o menos las arcas, ¿cómo están?
Bueno, yo creo en primer lugar que los municipios necesitamos lógicamente un nuevo régimen de financiación local que nos permita financiar muchos de los servicios, incluso aquellos que no nos corresponden, que los ayuntamientos tienen que asumir, y especialmente que haya una valentía a la hora de formalizar esa nueva financiación para que se nos dé a los ayuntamientos nuevas competencias para que podamos ayudar mejor a la gente que más lo necesita, porque un ciudadano cuando tiene un problema va al alcalde, va al ayuntamiento para que se lo solucionen, y por ejemplo que los ayuntamientos no tengan las competencias en materia de empleo, pues es un problema gravísimo, ¿no? Y queremos tener las competencias en materia de empleo, pero queremos tener la financiación necesaria para poder realizar planes sociales de empleo, para poder realizar programas para, pues no sé, generar empleo a través de la hostelería, a través de los comercios de cada uno de los pueblos y las ciudades. Y por otro lado, lógicamente, esto tiene mucho que ver con la financiación autonómica. Casualmente hoy el presidente de la Generalitat, que está haciendo una gran labor, se acaba de reunir con el presidente del Gobierno de España, donde le ha presentado un decálogo de 10 medidas importantes para la Comunidad Valenciana, para que volvamos a ser ciudadanos de primera y para que nos den lo que nos corresponde. No queremos estar a la cola en financiación autonómica y queremos, lógicamente, poder pagar y que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana puedan tener los mejores servicios en sanidad, en educación, en la ayuda a la dependencia, en ayudas sociales, y lógicamente para poder tener esos servicios se tienen que poder pagar, y en este caso es lo que exigimos, ¿no? Y por tanto todo va unido en una política que al final es la política para las personas, y estoy convencido de que todo esto, con un nuevo gobierno en España presidido por el compañero Pedro Sánchez y lógicamente con un presidente de la Generalitat que seguirá defendiendo siempre los intereses valencianos, lo conseguiremos.
No sabemos si esta buena amistad que ha comentado el alcalde José Benlloc se traduce en la copia, ¿no?, en copia en positivo de alguno de los proyectos por parte de ambos municipios. No
sabemos. Les tengo que decir que el alcalde y yo nos llamamos muy a menudo, compartimos mucho de los proyectos que hacemos y nos copiamos mucho. Nos copiamos aquellas cosas que son positivas para nuestras ciudades y nuestros pueblos, y como he dicho en innumerables ocasiones, en defensa de las personas que más lo necesitan, ¿no? Hemos tenido muchos problemas Villarreal y Mislata porque empezamos a gobernar en momentos muy difíciles, donde veníamos de una etapa muy negra y muy oscura del Partido Popular gobernando nuestros municipios, y hemos tenido que hacer maravillas y saltar obstáculos increíbles para poder llegar a la situación en la que estamos en este momento. Ciudades solventes, ciudades que tienen muchísimo más servicios, que tienen muchas más infraestructuras. Hoy el alcalde viene de inaugurar una residencia para personas que lo necesitan, de salud mental, y eso es muy importante para una ciudad, que tenga recursos, que tenga servicios, que tenga proyectos dedicados a las personas, y eso lo hemos hecho posible gracias al esfuerzo y a la dedicación, porque nos lo dejaron muy mal, y eso hay que decirlo, como lo está pasando también muy mal la Generalitat Valenciana. Ya nos gustaría poder hacer muchas de las cosas que nos gustaría hacer, ¿no? Ya nos gustaría eliminar todos los barracones, aprovechando que empiezan el próximo lunes los colegios en la comunidad, ¿no? Eliminar todos los barracones, pero si es que dejaron 40.000 millones de deuda, pues hay cosas que poquito a poco se irán resolviendo, y lógicamente cada día vamos mejor en nuestros municipios y en la Generalitat, y ese es el camino que tenemos que seguir.
Hay veces que la oposición, también hacia la localidad, ¿no?, critican que siempre se culpe a la herencia, ¿no?, de las cosas que no se pueden hacer. No sabemos si en Mislata también pasa eso, ¿no?, que se quejan de que se excusen en la herencia.
Bueno, es que uno tiene que asumir que cuando gobierna mal y deja las cosas mal, otros tengan que recordar lo que han dejado porque de aquellos lodos, de aquellas tormentas vienen estos lodos, ¿no? Y por tanto uno tiene que estar permanentemente recordando que si no se pueden hacer algunas de las cosas que te gustaría hacer porque crees que es mejor para los ciudadanos de tu municipio, es porque te han dejado las cosas muy mal. Y eso hay que decirlo y no pasa nada. No se tienen por qué enfadar la gente de la oposición porque recordemos si subieron o triplicaron los impuestos o si dejaron un aparcamiento sin acabar o cerrado a cal y canto como pasó en Villarreal o en Mislata o directamente dejaron deudas inasumibles por las administraciones públicas. Es que fueron causantes de los problemas que hoy tenemos. Si hoy la mayoría de los ayuntamientos tienen planes de saneamiento económico-financieros y planes de ajuste, precisamente es porque hicieron una muy mala gestión económica. Por tanto, es una buena puntualización, es decir, esto de que los gobiernos progresistas o los gobiernos socialistas no gobiernan bien porque no hacen bien los deberes económicos, no es verdad. En Villarreal se han hecho muy bien y en Mislata se han hecho también muy bien. Y en el resto de ayuntamientos que gobiernan los socialistas también se hacen bien. Por tanto, yo creo que esta etiqueta que siempre nos ponen de que el PP siempre gobierna mejor el tema económico, pues lógicamente en Villarreal es un claro ejemplo de que eso no pasa y en Mislata también, y en la comunidad con tiempo y esfuerzo también conseguiremos revertir esa situación anómala y económica que nos lastra en definitiva aplicar políticas para la gente, que es para lo que estamos aquí, para intentar que los ciudadanos vivan mejor.
Veiem que, segons explica el seu company, hi ha paral·lelisme, no?, entre ambdues localitats.
Pues sí, la veritat és curiós per lo que dius abans de l'oposició, no?, que no s'enfaden, s'enfaden perquè expliquem l'herència rebuda, però no expliquen el que ha passat en l'herència, és a dir, no discutissin que l'herència està ahí, l'herència nefasta, no? És a dir, i clar, és evident que a qualsevol se li escapa que si ho en una casa rep un deute i té que tirar endavant, a més, la casa, pagar la llum o continuar fent reformes, etcètera, i se deute, si vols pagar-lo i el responsable i el pagues, te lastra per a poder-te canviar els mobles, per a poder tirar endavant i per a que les coses vagin millor. És a dir, així no discutissin l'herència. En Mislata tampoc la discutissin. El que diuen és que ja vale de plorar de l'herència. Bé, doncs tindran que entendre que tenim tot el dret del món a plorar de l'herència. A mi m'encantaria que discutiren l'herència. És a dir, que diguen, és mentira que tenim 20 milions d'euros de préstamo loco que se va fer en el 2011. No, mentira, que veritat, és que està ahí i està en els bancs i cada vegada que obrim la persiana de l'Ajuntament són 3 milions d'euros als bancs que podien estar al carrer, no? En activitats, en empreses, en plans d'empleo. És a dir, lo xulo és això. I a mi m'encanta que protesten quan després de 6 anys que duem governant diuen que encara estem venent l'herència. És que en Villarreal el Partit Popular va governar 7 i en la Comunitat Valenciana 20. És a dir, clar que lastrem l'herència. El préstec que me van deixar a mi en una ciutat del 75% endeutada, anem a tindre préstec hasta d'ací 10 anys més, i en Mislata igual. Com no anem a explicar-li a la gent que no li podem ajudar més a aquesta associació, que no podem ajudar més als emprenedors, que no podem fer més activitats perquè li tenim que pagar als bancs? És que tenim dret a dir-ho. És a dir, i ells no protesten perquè siga aixina. Protesta, ¿verdad? Carlos i jo tenim moltes coses en comú, perquè a més som alcaldes que vam arribar al govern en el moment en què arrasava el Partit Popular en tota la Comunitat Valenciana. Carlos va ser l'únic exemple de majoria absoluta socialista en una ciutat de 46.000, 47.000 habitants, en Mislata, en plena tormenta d'arrase camps. Perquè en 2011 Camps va traure millor resultat, Carlos Fabra estava així, recordem el que passava així, Castelló va tindre millor resultat del PP, en Onda va guanyar la majoria absoluta quan havien governat tota la vida els socialistes, és a dir, aquesta era la realitat. I Villarreal pues, produïa el canvi, que no era esperat, i que va ser un canvi que tot el món estava mirant. Vam rebre una ciutat endeudada fins a les orelles, ells també. Vam rebre una ciutat plena de corrupció, ells també, que van tindre que denunciar en molts llocs. Nosaltres encara tenim un procés a investigar-se en una empresa del Gürtel. Van rebre una ciutat en un ajuntament sequestrat per un partit, que era el Partit Popular, i ells van tindre que recuperar aquest sequestro i obrir-la a la societat, com van fer nosaltres. I bueno, pues, som d'una generació pareguda, en el que a més hem demostrat que bueno, ell és economista, jo sóc advocat, que se pot gestionar des de l'esquerra amb millors resultats econòmics i damunt que ho aprofite millor tota la gent, en major solidaritat, i bueno, pues ara, no en vano, pues va rebre el reconeixement de tot això, no? Nosaltres, ell continua tenint majoria absoluta en 2015, nosaltres la vam obtindre així en 2015, compartim i contínuament parlem. Jo recordo que em va cridar per el tema alcalde al barri i després va fer una operació pareguda. Jo li vaig cridar moltíssim per a que mos ajudara en el tema del pàrquing del Pio 12. Ells tenien un marrón en un pàrquing allí brutal quan van arribar, que quasi els arruïna. Y la verdad es que ahora pues dame un estímulo
que,
orgulloso.
Que seguimos pagando.
Dame bien, men, igual que nosotros. Bien, ¿no?
Que bien, claro.
La factura,
evidentemente. Y ahora lo curioso es que, bueno, pues y lo más importante, Carlos ya no es només el alcalde de Mislata, yo tampoco soy el alcalde de Villarreal només, o portavoz de la Diputación, intente trasladar ese modelo, es la nueva obligación al resto de ciudades y pueblos y ayudar a los compañeros de esta provincia a tirar endavant el proyecto socialista que demuestra que cambia las cosas y les cambia a mejor. I Carlos ara pues, és el responsable de tots els ajuntaments, així no li ho encarrega Ximo, el secretari general de la Comunitat Valenciana, és el responsable d'institucionals, i bueno, pues, encantats de que compartim tantíssimes coses, i sobretot una cosa que m'ompli d'orgull, que sabeu que bueno, tinc un afecte especial per la terra andalusa. En la nostra ciutat tenim un terç de la nostra població ve d'Andalusia, en la Sang,